Israel endarrereix l'aprovació definitiva de l'alto el foc a Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'acord anunciat ahir a la tarda entre Israel i Hamas per un alto el foc a Gaza, que ha d'entrar en vigor diumenge al matí, està ara mateix congelat, Joan Bota.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha fet servir una suposada voluntat de Hamas de reinterpretar-ne les condicions que els islamistes neguen per ajornar la validació de la treva al si del seu govern, on els membres més extremistes s'hi oposen.
Més detalls des de Jerusalem, Jordi Brascó.
Les dues reunions que han de donar llum verda a l'acord ara mateix no estan ni previstes. Netanyahu no pensa convocar-les fins que s'hagi resolt el que denomina una crisi d'última hora provocada per Hamas, que ho nega tot. La televisió pública israeliana assegura que es tracta d'una maniobra de distracció de Netanyahu mentre intenta convèncer un dels seus ministres perquè no abandoni la coalició de govern. Mentre l'alto el foc a Gaza no arriba, continuen els bombardejos israelians que han provocat 81 morts en les últimes 24 hores.
Pendents que l'acord entre Israel i Hamas no descarrili, als Estats Units, des d'on han vingut moltes de les pressions per la treva a Gaza, Joe Biden ha fet el seu últim discurs des de la Casa Blanca amb un avís als americans. Corresponsal Francesc Garriga.
15 minuts de discurs solemne en directe per totes les televisions, on ha tret pit pels èxits dels últims 4 anys i ha advertit al poble de l'amenaça que suposa l'oligarquia que arriba, amb un petit grup de milionaris governant el país sense cap mena d'oposició.
Mentrestant, a Madrid, el PSOE i Sumar tornen a ajornar la decisió sobre la petició de Junts per Catalunya per tal que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
Els socis del govern espanyol diuen que cal reformular-la perquè s'adapti al reglament. A priori, Junts, que havia avisat de conseqüències si la seva proposta era tombada, ha rebut bé el moviment que permet a tothom guanyar temps.
Madrid, Àngels Lafuente.
Amb la decisió d'avui, el que aconsegueix el govern de coalició és guanyar temps. No tomba la iniciativa dels de Puigdemont, per tant, manté la porta oberta a seguir negociant amb Junts qüestions pendents i es protegeix, de moment, la majoria parlamentària que va investir Pedro Sánchez. Per Gerardo Pisarello, membre de la mesa de Sumar, es tracta d'una estratègia política clau per poder governar.
Per nosaltres hem estat sempre oberts a la negociació i, per tant, jo no vull prejutjar el que Junts pugui dir, però desitgem, de la mateixa manera que volem que el Partit Nacionalista Basc hi sigui en aquest bloc d'investidura, que Junts s'hi mantingui.
I de Madrid a Waterloo. Allà, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras s'han reunit avui per quarta vegada des del 2017.
En ple refredament de les respectives aliances amb els socialistes, Junts i Esquerra diuen que volen refer ponts per recuperar l'impuls de l'independentisme.
Waterloo, Jordi Baró.
Sí, de la reunió en surt l'acord de Junts i Esquerra d'iniciar, tot i les diferències, una nova etapa de relació per recuperar, diuen, la força iniciativa de l'independentisme. I en surt també, potser reflex d'aquesta voluntat de nova etapa, una imatge. Puigdemont i Junqueras abandonant somrient la Casa de la República Waterloo, junts en un cotxe amb matrícula UO 2017.
I nou naufragi mortal d'una embarcació plena de migrants que intentaven arribar a les Canàries.
Hi ha 50 morts, gairebé tots d'origen pakistanès, després d'una travessia angoixant de 13 dies esperant que algú els rescatés. L'any passat va ser el més mortífer a la ruta de les Canàries, amb una mitjana de 30 víctimes al dia, segons l'ONG Caminando Fronteras.
I de tornada a Catalunya, molta atenció a aquest advertiment.
Si no hi hagués aquesta normalitat en la pluviometria, és possible que en 2 mesos poguéssim entrar en algun escenari de restriccions.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, avisa com sentíeu a TV3 de l'enduriment de les restriccions d'aigua si no plou les pròximes setmanes.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Lamine Yamal lidera una altra golejada del Barça.
El Barça va guanyar 5-1 amb el Betis i es va classificar per als quarts de final de la Copa després d'un altre gran partit on Lamine Yamal va tornar a fer una exhibició. Repassarem les dades de Lamine al Catalunya migdia. També parlarem de l'Uni Girona, que juga a casa a partit de l'Eurocup, tornada dels vuitens, ha de remuntar 12 punts al Pecho hongarès. I anirem fins al Dakar, on el nom d'aquesta edició està sent Edgar Canet, campió virtual en motos del Rally 2.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però destaquem diverses incidències. 5 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola per una topada entre dos camions en sentit nord, un dels quals és a la mitjana de separació amb la B30. Hi ha tallat el carril dret a la P7 i també un carril tallat a la B30 i aturades de 4 quilòmetres. Un dels camions ha tingut una fuita de gasoil del dipòsit propi. Per això Protecció Civil ha activat el pla Transcat amb prealerta. D'altra banda, la C43 es manté tallada a Pinell de Brai a la Terra Alta per per l'incendi aquesta matinada d'un camió carregat de cartró que ha quedat calcinat. S'estan fent desviaments per l'N230C i per un camí de la zona. Els vehicles pesants no poden circular entre el Pinell de Brai i Gandesa. I el transport públic encara retras d'uns 20 minuts a l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Se circula per via única entre la Llagosta i Montcada i Reixac per avaria aquesta matinada d'un vehicle de manteniment.
Tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia.
Diu que hi ha un canvi de temps aquesta tarda en alguna part del país.
Correcte, ja està entrant. És una línia de precipitació que està entrant ara mateix pel Baix Empordà, també està afectant ja el Cap de Creus, i que guanyarà terreny a les comarques gironines. I alerta perquè la cota de neu és baixa. De fet, se diu al voltant dels 800 metres, però ja estem veient temperatures en diversos indrets d'Osona, el Ripollès, Garrotxa... Alerta perquè per sobre dels 600 metres podria veure's nevar. No és que sigui una gran nevada, però es podrà veure nevar, i és difícil que quedi a terra perquè el terra és relativament càlid, però alerta si sortiu a la carretera perquè podeu trobar-vos en neu al llarg de les properes hores en aquesta zona del nord-est del país. La tarda anirà marcada per aquest augment dels núvols. Encara hi ha grans clarianes, força estona amb sol a les comarques de Ponent, però el litoral ja s'està tapant cada vegada més i, de fet, les properes hores el cel s'anirà ennuvolant en tota la façana litoral. Hi haurà precipitacions que afectaran sobretot la costa central de cara a la tarda vespre i arribaran també cap a les Terres de l'Ebre a última hora del dia. La nit serà molt tapada i això farà que no hi hagi glaçades. Aquesta nit serà menys glaçades, tan sols en les àrees del Pirineu serà força menys freda que no pas nits anteriors.
Gràcies, Tomàs. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. L'aprovació definitiva per part d'Israel de l'esperat acord d'alto el foc a Gaza s'encalla, si més no, durant unes hores. La llum verda està pendent de dues reunions, la del Gabinet de Seguretat i la del govern israelià, que estaven previstes per aquest matí, però que s'han posposat fins que no es resolgui la crisi d'última hora provocada, segons Netanyahu, per Hamas. Els islamistes, però, neguen aquestes acusacions. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia?
Quina és la situació a hores d'ara, Jordi?
Doncs que tots els actors implicats en les negociacions han donat el vistiplau a l'acord, menys el més important, Israel. Netanyahu ha posposat els tràmits administratius necessaris per a l'aprovació definitiva, dues reunions en què té el suport de la majoria, argumentant que Hamas vol modificar detalls del que ja s'havia pactat. Aquests detalls tindrien a veure amb la possibilitat per part d'Israel de vetar alguns dels presoners palestins que s'entregarien a Hamas. L'organització islamista nega la major, insisteix que respecta el que s'havia acordat i va aprovar ahir a la tarda. Diversos mitjans israelians, però, tenen una altra teoria que explicaria aquest retard. Netanyahu voldria evitar que un dels seus socis de coalició abandoni el govern per culpa de l'acord. Parlem de l'ultradretà Bezalel Smotrich, que podria imitar l'amenaça del seu col·lega Itamar Ben-Gavir i abandonar tots junts la coalició de govern. El partit de Smotrich, sionisme religiós, està totalment en contra de l'acord i ha més un comunicat en què assegura que si Netanyahu no reprèn la guerra un cop finalitzi la primera fase de l'alto el foc, deixarà de donar suport al primer ministre.
Parles d'aquesta primera fase de l'alto el foc. Què implica aquesta primera fase i per què aquest partit, que és d'ultradreta, accepta esperar a que es completi aquesta primera fase?
Doncs la primera fase és la que permetrà l'alliberament de 33 hostatges israelians que inclouen totes les dones, soldats i civils, els menors i la gent gran. Per tant, si un cop acabada aquesta fase Israel trenqués l'acord, la resta dels hostatges, que són tots els homes en edat militar, quedarien en mans de Hamas. La primera fase també és la que obliga les tropes israelianes a retirar posicions fins a la frontera i que es permeti la lliure circulació dels camions d'ajuda humanitària. La segona fase, amb els detalls encara per concretar, començaria al cap de 6 setmanes, i és quan, a més de completar-se l'intercanvi de la resta de presoners, recordem, pràcticament 1 miler, i els hostatges, Israel hauria d'abandonar Gaza del tot. La tercera fase ja seria la de la lliure circulació de béns i persones i la de la reconstrucció de Gaza, que es calcula que pot tardar entre 3 i 5 anys.
Doncs a l'espera que entri en vigor la treva aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant intensament la franja de Gaza i, segons fonts palestines, ha matat més de 80 persones, Vicent Mifsud.
Els atacs han deixat també uns 200 ferits que han estat traslladats als precaris hospitals de la zona. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Mohamed Salah, director de l'hospital Al-Auda, l'últim que queda en funcionament al nord de la franja, ha denunciat que els militars israelians mantenen el setge, reclama l'alto el foc per atendre ferits i també les persones amb desnutrició a causa del setge.
Hem llegit les notícies sobre l'alto el foc, però la realitat sobre el terreny és que les forces d'ocupació continuen bombardejant i disparant. L'exèrcit continua envoltant l'hospital i no sabem quan l'alto el foc serà una realitat. Serien bones notícies perquè hi ha molta gent que necessita ajuda mèdica i que ara estan als carrers o a casa seva sense poder arribar fins a l'hospital perquè ens hem quedat sense ambulàncies.
L'anunci d'ahir d'aquest alto el foc ha estat celebrat àmpliament per les comunitats internacionals, tot i que amb diferents lectures. L'Iran, que és el principal suport de Hamas, ho considera un triomf dels palestins i els seus aliats.
Tot i que en els 15 mesos de guerra l'Iran ha vist debilitats o derrotats els seus aliats a Síria i al Líban, el líder iranià Ali Khamenei insisteix que la sortida d'Israel de Gaza serà una victòria de la resistència palestina i els grups que li donen suport. Rússia i la Xina també han celebrat l'acord que ja va fer ahir la Unió Europea. Tant la Xina com la Lliga Àrab han demanat que aquesta treva permeti caminar cap a una pau definitiva. Els països àrabs han reclamat que es prioritzi a partir de diumenge l'arribada d'ajuda humanitària a la població de Gaza i la tornada dels desplaçats. El doctor en Estudis per la Pau i analista de conflictes, Vicenç Fisas, ha destacat al matí de Catalunya Ràdio que la debilitat de Hamas després de 15 mesos de guerra i el canvi de govern als Estats Units han facilitat l'entesa. Alerta, però, que encara que s'implanti amb èxit la treva, hi ha moltes incògnites sobre el futur de la franja i de Palestina en el seu conjunt.
Només el 30-40% de la població donava suport a Hamas. O sigui que hi havia la majoria de la gent que estava molt descontenta. També està descontenta els palestins de l'autoritat palestina, eh? O sigui que hi haurà aquí un problema bastant aviat de qui haurà de governar aquest territori, repeteixo.
Fisas alerta que caldrà un gran esforç de mediació internacional per garantir la pau a llarg termini a la zona.
Als Estats Units, aquest alto el foc a Gaza ha estat motiu de controvèrsia entre els presidents sortint i entrant, que se'n disputen el mèrit. Biden, que aquesta matinada s'ha acomiadat del país des del despatx Oval a la Casa Blanca, adverteix del risc que una oligarquia de multimilionaris controli el govern ara que Donald Trump tornarà a la Casa Blanca. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Solemne, seriós i encallant-se una mica, Biden s'ha acomiadat dels nord-americans fent una advertència. Diu que marxa preocupat perquè veu l'arribada al poder d'una oligarquia.
En el meu discurs de comiat vull advertir el país d'algunes coses que em preocupen molt. Una, la perillosa concentració de poder a mans d'uns pocs bilionaris i les perilloses conseqüències si els seus abusos de poder no es contrarresten. Avui s'està conformant una oligarquia als Estats Units amb molt de poder, diners i influència que amenaça tota la nostra democràcia.
A més, el president ha apuntat la que considera una de les raons per les quals aquesta oligarquia aquí que arriba és més perillosa.
Els nord-americans són sepultats avui dia per desinformació i mentides, permetent l'abús de poder. La premsa lliure s'està enfonsant, els editors desapareixen, les xarxes socials ja no fan verificació, la veritat està sent ofegada per mentides que es fan servir per obtenir diners i poder.
Biden ha fet un discurs de 15 minuts. Ha agraït la feina a la seva vicepresidenta i ha recitat algun dels èxits que considera obtingut, tot dient que els seus efectes es notaran amb el temps. S'ha referit a la baixada de preus de medicaments, una llei d'infraestructures, la primera regulació de les armes en 20 anys o la recuperació de milions de llocs de treball després de la pandèmia. Biden tancarà aquest dilluns 52 anys dedicats a la política al més alt nivell.
Deixem la informació internacional, tornem més a prop, perquè falta un minut per arribar a un quart. La mesa del Congrés dels Diputats ha ajornat una altra vegada la decisió sobre si tira endavant o no la iniciativa de Junts per Catalunya de fer una qüestió de confiança per part de Pedro Sánchez. El document torna, doncs, a quedar pendent de resoldre sobre la taula i l'executiu espanyol guanya temps enmig del debat obert amb Sumar, el seu soci de govern, i no trenca, de moment, les vies de diàleg amb Junts. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Per segon cop, la mesa del Congrés ha decidit ajornar la decisió de si admet a tràmit la qüestió de confiança plantejada per Junts. És a dir, es repeteix el guió del 17 de desembre, quan la mesa va estudiar per primer cop la iniciativa, que tenia el vistiplau dels lletrats del Congrés per ser tramitada. I la iniciativa es va deixar en l'aire, una fórmula per guanyar temps i mantenir la negociació amb els de Puigdemont. En tot cas, totes les opcions continuen obertes, fins i tot tombar-la i evitar que arribi a debatre's al ple, i també reformular la iniciativa, adaptar-la al reglament del Congrés, com ha defensat Gerardo Pissarello, secretari de la mesa de Suma.
Esto es lo que estamos, lo que hemos dejado sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dudas. No sabemos cuál es la fórmula jurídica que podría permitir eso, ¿no? Pero tenemos dudas. Esas son las razones jurídicas. Obviamente, no puedo esconderlo tampoco. Hay razones políticas. Hay un debate político abierto.
Fons de Junts veuen amb bons ulls que el PSOE hagi passat del no rotund a tramitar la proposició no de llei a obrir un parèntesi, guanyar temps per intentar tancar acords. Dit això, insisteixen que cal esperar què en pensa Puigdemont i si hi haurà les conseqüències anunciades.
Mentrestant, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han acordat avui obrir una nova etapa de relació entre Junts i Esquerra per tal que l'independentisme recuperi forces i iniciativa. Ho diuen en un comunicat conjunt que és l'únic que ha transcendit de les més de dues hores de reunió a Waterloo que han tingut Puigdemont i Junqueras. Anem cap a Waterloo, Jordi Baró.
Bon dia. Dues hores i mitja de reunió entre Puigdemont i Junqueras a la Casa de la República a Waterloo amb una encaixada molt breu a la porta davant les càmeres a l'entrada i una imatge més simbòlica per la sortida. Els dos en cotxe, amb un somrient Puigdemont conduint i saludant els periodistes i amb una matrícula UO2017, la data del referèndum. Ha estat la quarta reunió entre Puigdemont i Junqueras des de l'1 d'octubre i la primera després que els dos han revalidat el lideratge a Junts i Esquerra. Les dues formacions han reconegut en un comunicat conjunt les diferències que els separen, però han acordat també iniciar una nova etapa de relacions que ajudi, diuen, a recuperar la força i la iniciativa de l'independentisme. Junqueras ha posat la trobada al nivell d'altres contactes que manté amb altres actors.
La nostra voluntat és sempre tenir una relació fluida amb tothom i una relació educada amb tothom i una relació que sigui el més productiva possible en benefici de Catalunya i del conjunt de la societat. Parlarem amb Junts, com parlem amb d'altra gent, i parlarem amb la voluntat de construir els millors acords possibles pel nostre país.
No ha volgut Junqueras respondre avui sobre la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, l'assumpte que agafarà protagonisme demà a Brussel·les amb la reunió que Puigdemont ha convocat de la cúpula de Junts per definir la resposta al PSOE.
I la Comissió Bilateral d'Afers Econòmics, que servirà per continuar avançant i concretar aspectes específics del nou finançament singular de Catalunya, es reunirà el dia 28 de febrer, segons que acaba d'anunciar des de Terrassa la consellera d'Economia Alícia Romero. Serà, doncs, 4 dies després de la Comissió Estat Generalitat, que en posarà les bases. Terrassa, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Aquesta comissió mixta d'afers econòmics i fiscals, Estat Generalitat, és la que ha de materialitzar aquest acord de finançament singular pactat pel PSC i Esquerra. El comitè d'experts que treballa en això avança a bon ritme, diu la consellera d'Economia, Alicia Romero, que confia tenir les propostes per presentar i negociar amb el govern espanyol ben aviat.
Van a bon ritme, no? Esperem, a nosaltres ens agradaria, doncs, que durant el mes de febrer, març, just després, o durant aquesta CMF, poguéssim avançar alguna cosa. Però no se'ns escapa que nosaltres estem fent aquests treballs, aquests escenaris, però cal pactar-los amb el govern d'Espanya i, per tant, ara estem en aquests treballs, en aquest camí d'intentar, un cop tinguem més clar alguns escenaris, presentar-los i poder pactar un cert calendari.
Romero també espera avançar en l'assumpció de la recaptació tributària per part de la Generalitat i poder candelaritzar, diu, proves per avançar en la gestió de l'IRPF per part de l'Agència Tributària Catalana, que s'hauria de fer efectiva l'any 2026.
I una cosa més abans de la publicitat, passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3, l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ha defensat davant del jutge la seva innocència per les acusacions d'agressió sexual. La d'aquest matí ha estat la primera compareixença pública de l'expolític després que ara fa uns mesos va renunciar a tots els seus càrrecs. Abans d'ell, ha passat pel jutjat la denunciant, l'actriu Elisa Moulia. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Moulia ha declarat davant el jutge durant més d'una hora i mitja. Ha respost a totes les preguntes que li han fet els seus advocats. A més, asseguren que tenen proves de diferents tipus preparades per presentar-les en quan les requereix el jutge, que recolzarien, donarien suport a les acusacions, a la denúncia per agressió sexual que hi ha sobre Íñigo Errejón. Segons fonts jurídiques, Molià ha assegurat que ell anava molt beguda quan van succeir alguns d'aquests abusos i que tampoc sap si les begudes que ell li portava, si en aquestes begudes que ell li portava hi havia algun tipus de substància. En aquesta situació, alterada per aquestes begudes i aquestes possibles substàncies que podrien haver a la beguda, és quan es van produir els tocaments i els petons no consentits que recull la denúncia. Segons aquestes mateixes fonts jurídiques, ell ha assegurat que va esperar 3 anys a denunciar perquè no estava psicològicament preparada i l'aparició d'altres acusacions a les xarxes socials van donar-li l'empenta que necessitava. Per la seva banda, Errejón, segons fonts judicials, també ha dit que hi havia consentiment en les relacions, que ella no havia begut tant i que no hi havia cap pestell que bloquegés la sortida de l'habitació a la festa on s'haurien produït presumptament alguns dels abusos, que sí que és una de les reivindicacions, una de les afirmacions que feia Molià a la primera, al seu primer testimoni de la denúncia. Per la seva banda, Errejón, qui just acaben de dir que hauria sortit per la porta del darrere, quan ha arribat a la seu judicial s'ha mostrat confiat i ha reiterat la seva innocència davant els mitjans de comunicació.
Es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez, se hace ahí dentro.
Esperem que en els pròxims minuts la presentadora i actriu Elisa Molià surti dels jutjats i faci declaracions, però de moment val a dir que arran d'aquesta denúncia i altres acusacions publicades a les xarxes socials sobre l'exportaveu de Suma Íñigo Errejón van fer que aquest polític espanyol decidís deixar el seu càrrec com a portaveu de Suma i també la seva vinculació amb el partit.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Arriben les promos que t'omplen el rebost, amb ofertes com el 2x1 en tots els detergents en càpsules Ariel Alpes. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. I així en més de 1.300 productes. Fins al 27 de gener als hipermercats, Market Web i App Carrefour.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts d'un quart. 50 migrants han mort en l'intent d'arribar en pastera a les Illes Canàries, segons que ha informat l'ONG Caminando Fronteras. La majoria de víctimes, 44, són d'origen pakistanès, Eva Pineda.
L'embarcació va sortir el 2 de gener de Mauritània, a la costa occidental de l'Àfrica. L'ONG relata una travessia molt difícil, angoixant, gairebé la deriva de 13 dies, amb els passatgers esperant que algú anés a rescatar-los. Segons la portaveu Helena Maleno, les autoritats marroquines van salvar ahir 36 supervivents. Calcula que a la barca hi anaven 86 persones, però no es descarta que n'hi hagués més. El 2024 ha estat l'any més letal a la ruta atlàntica des que hi ha registres. Caminando Frontera xifra les víctimes en prop de 10.500, una mitjana de 30 morts al dia.
Les restriccions per sequera es podrien tornar a endurir el mes de març si no plou i es manté la tendència a la baixa dels embassaments. Els pantans de les conques del Ter i del Llobregat, que abasteixen 5 milions de catalans, tenen ara el doble d'aigua de la que tenien fa un any, però la quantitat acumulada encara és insuficient per allunyar la possibilitat de noves reduccions del consum, Montse Poblet.
Des del novembre, les reserves dels embassaments de les conques internes han anat baixant lleugerament, però de manera constant. Han passat d'estar per sobre del 34% al 32,5%. A Sau, la baixada és important, 18 punts menys, a Susqueda gairebé 7 i a la Vells 2. L'embassament de Darnius-Boadella, del qual depèn l'Alt Empordà i que continua en emergència, va començar el descens a finals de juny i des d'aleshores ha perdut més de 5 punts. Si no plou prou per frenar aquesta tendència, el govern tornarà a endurir les restriccions. Són declaracions de la consellera Sílvia Paneque als matins de TV3.
Si no hi hagués aquesta normalitat en la pluviometria, és possible que en 2 mesos, amb la disminució doncs, que estem tinguent de reserves, poguéssim entrar en algun escenari doncs, de restriccions.
De fet, ara mateix un 94% dels municipis ja tenen algun tipus de restricció per sequera, però són molt més laxes de les que hi havia ara fa un any.
I d'altra banda, els 700 alumnes de l'Institut Joan Mercader d'Igualada estan fent classe sense calefacció al centre, perquè no funciona. Les temperatures poden arribar a ser de 13 graus a primera hora del matí abans que engeguin els calefactors, que és l'única manera que tenen per escalfar les aules. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
El problema ve de lluny. Tot l'any passat van estar així. S'anaven fent reparacions, però tot el sistema de calefacció, que és vell i soterrat, es trenca i falla de manera que cap de les 36 classes té calefacció. La situació és complicada, com ha explicat la directora Lídia Estany a Catalunya Ràdio.
Ens hem trobat alguns dies amb temperatures de 14 o sota 14. 14, 13 i pico, això primeres hores i les aules més fredes, eh? Alguna que és més gran, les que donen més a nord, més humides. Aleshores sí que, bé, et dic en una hora o així, va pujant i ens pot arribar cap a 17. Algunes els hi costa passar, arribar als 17 o passar.
Ara estan fent una obra que resoldria una sisena part del centre. Els nois i noies de l'ESO i del batxillerat van a menorac a classe. Els seus pares estan preocupats. Utge Costa és el president de l'AMPA.
Aquest problema existeix des de fa anys. El que costa d'assumir per bona part de les famílies és perquè no s'ha solucionat encara. No?
De moment no tenim resposta del Departament d'Educació. Qui sí que ha emès un comunicat és l'Ajuntament d'Igualada, que ha denunciat la situació, l'ha qualificat d'inacceptable i considera inadmissible que el govern de la Generalitat no hagi posat una solució que volen que sigui immediata.
Més coses. Us ho està avançant Catalunya Ràdio. Malestar entre els alts càrrecs del govern contra l'eliminació del teletreball. Uns 200 alts funcionaris, la majoria subdirectors generals, que són funcionaris de carrera, lliuren un manifest a l'executiu per demanar que se'ls permeti continuar a seguir teletreballant dos dies a la setmana, com han fet en els últims 4 anys, Raül Flores.
El govern ha acordat eliminar el 29 de gener la possibilitat de treballar des de casa per als càrrecs, però els subdirectors generals asseguren que aquesta decisió s'ha pres sense avaluar abans quina és la seva feina. Per això, 200 d'alts funcionaris s'han organitzat en un manifest molt dur contra l'executiu. Asseguren que l'eliminació del teletreball s'ha pres sense evidències, també sense dades ni mecanismes d'avaluació, i defensen textualment que la presencialitat és un model del segle XIX i no del segle XXI. Defensen també que el teletreball és un mecanisme per poder estar connectats permanentment i per poder prendre decisions amb agilitat. També alerten que si s'elimina serà molt més difícil la conciliació familiar i posarà pals a les rodes a la captació de nou talent.
I de tot això, el govern què hi diu, Raül?
Doncs l'executiu de Salvador Illa insisteix que no farà marxa enrere i que l'eliminació del teletreball per als càrrecs entrarà en vigor el 29 de gener. Fons del govern insisteixen a Catalunya Ràdio que la modalitat de teletreball difícilment és compatible amb aquell lloc de treball, que implica dirigir equips. També posen en valor la tasca d'aquests directius i asseguren que s'hi continuaran reunint per explicar-los la mesura.
Es disparen durant l'any 2024 els suïcidis a les presons catalanes. N'hi ha hagut gairebé el doble que l'any 2023, per bé que els tres darrers mesos no n'hi ha hagut cap. Han pujat també les agressions sexuals a funcionàries, però han reculat força els episodis violents contra funcionaris per part dels presos. Barcelona, Maria Núria Revella, bon dia.
Hola, bon dia. Passar de 6 suïcidis el 2023 a 11 el 2024 va encendre les alarmes del Departament de Justícia, que considera que s'han superat les festes de Nadal amb bona nota perquè cap intern s'ha llevat la vida. Creuen que el pla de xoc, aprovat a l'octubre amb 10 mesures concretes, està ajudant a reduir el nombre de suïcidis. Mesures que s'estan implantant a les presons catalanes, com ara substituir els llençols de roba pels de paper o canviar els barrots de les reixes de les finestres per vidres blindats. Creixen, però no tant, el nombre d'agressions sexuals a les funcionàries. Segons les dades de Maria Blava, s'ha passat de 22 a 25. Justícia en quantifica 49 en els dos últims anys, el 23 i el 24. En canvi, reculen força les agressions als funcionaris, un 60%. S'ha passat de 75 el 2023 a 46 el 24.
I fins a un 6% de la població de més de 70 anys té síndrome per acumulació, l'anomenat síndrome de Diògenes, un trastorn mental que es caracteritza per acumular objectes diversos de manera descontrolada. Pot començar a l'adolescència, però la prevalença s'incrementa amb l'edat, un 20% cada 5 anys, Purificació Barcelona.
Sí, a Catalunya n'hi ha uns 250.000 afectats i més del 80% no estan diagnosticats. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio David Còrcules, psiquiatre de l'Hospital del Mar, centre referent en aquest trastorn per a tota la població de Barcelona, Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat.
La prevalença en els estudis es parla d'entre un 2
i un 4% de la població general. Barcelona serien moltíssimes, però només en tenim detectades unes 400 a dia d'avui. Els que ens han arribat ha sigut de manera fortuita o perquè la família o l'entorn han avisat que hi havia aquesta situació.
Segons un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, el millor abordatge per a aquest trastorn és actuar-hi des d'equips específics i pluridisciplinaris amb especialistes de salut mental, salut pública, assistents socials, advocats, equips de benestar animal i d'emergències.
Atenció, perquè de vegades la detecció triga fins a 10 anys.
Sí, de vegades només es detecta quan hi ha un incendi en la comunitat on viu l'afectat.
El problema principal és la detecció. I a vegades, la primera vegada que es detecta és perquè es produeix un incendi. O de manera fortuïta. Per exemple, nosaltres ens hi hem trobat en un 10% dels casos. Hem sigut nosaltres qui hem detectat l'acumulació al domicili perquè ningú l'havia detectat.
Altres riscos serien plagues d'insectes, caigudes o fins i tot morts per asfíxia quan els objectes cauen a sobre dels afectats.
Els pescadors catalans no hauran de retallar finalment els dies de pesca aquest any. Les administracions finançaran el canvi de xarxes als vaixells per d'altres amb els forats més grans, una de les condicions que imposava la Unió Europea per poder mantenir els mateixos dies de feina que l'any 2024. Girona, Clara Jordà, el sector celebra aquest acord.
Sí, perquè recordem que denunciaven que això suposava poder sortir a pescar com a màxim 30 dies l'any, una xifra que portava el sector a la mort. Ara calculen que podran arribar a les 180 jornades que ja van tenir el 2024, fent aquest canvi de la part final de la xarxa, que s'anomena COP. Això sí, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ja dona per fet que hi ha espècies que es deixaran de capturar si el forat és més gran.
Que el pop és molt espavilat, eh? I passa per qualsevol forat. Doncs si augmentes el forat, més fàcil ho tindrà de marxar. El pop, la canana, el calamaró, tot això, doncs són espècies que no farem menys, eh? Ara, poder els que quedin, doncs seran més grans. I tinguem sort i que vinguin més, que els venguem més cars, que t'haig de dir.
En paral·lel als ajuts, el govern treballa d'una banda perquè els pescadors no hagin de passar cada mes de desembre per la incertesa de no saber què podran fer l'any següent i de l'altra perquè es canviï el sistema de càlcul de la qualitat dels estocs. Arcaic, diu el govern, i molt perjudicial pels interessos del sector a Catalunya.
I a Lleida hi ha preocupació entre els productors de pera perquè encara no han cobrat els ajuts que el govern els va prometre per compensar la caiguda de collita de la campanya passada per problemes de floració derivats de la calor i la sequera. El Departament d'Agricultura diu que pagarà, però no concreta el calendari. Lleida, Estela Bussoms.
Membres d'Unió de Pagesos han fet arribar les seves demandes al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una jornada al Picat, al Segrià. Els sindicats xifren 70 milions les pèrdues per la caiguda de fins al 60% de la producció de pera en 9.000 hectàrees de les comarques de Lleida i demana compensacions de 14 milions per als pagesos professionals afectats. Sentim el responsable del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré.
Anem tard perquè, bueno, quan tens una inclemència o un problema, el que vols és tindre l'ajut, cobrar-lo com abans millor.
El conseller ha respost que pagaran quan tinguin dades definitives de producció. D'altra banda, Ordeig també s'ha compromès a revisar les subvencions per instal·lar protectors contra els conills als arbres fruiters. Això després que el sindicat hagi posat de manifest que la línia d'ajudes de l'anterior executiu d'Esquerra només va permetre pagar 30.000 dels 4 milions pressupostats per errors en els requisits.
Que si hi havia partides pressupostàries per establir mecanismes d'autoprotecció i no s'han gastat, doncs, home, doncs alguna cosa ha fallat.
Els productors de fruita també reclamen rebre tan aviat com sigui possible les ajudes per habilitar allotjaments per als treballadors temporers.
PortAventura, a Vilaseca i Salou, arriba enguany als 30 anys. En aquest temps hi han passat 100 milions de visitants i el parc ha crescut fins a convertir-se en un resort d'oci de referència a Europa. Durant la temporada que ve, la que comença l'1 de març i que s'ha presentat fa uns minuts, es faran diversos homenatges a treballadors i a clients i es renovaran dos espectacles. PortAventura, Manel Sastre.
Després de tancar un 2024 bo, però sense donar xifres de visitants, el director del parc, Fernando Aldeco, ha explicat que entre les novetats per celebrar aquest 30è aniversari hi ha un nou gran espectacle al Teatre Imperial i la incorporació de drons a la desfilada nocturna d'estiu. Segons el DECOA, en aquests anys el parc s'ha convertit en una referència a nivell europeu.
L'any 95, PortAventura era un parc temàtic regional de visita d'un dia on fonamentalment teníem públic nacional. Ara públic és internacional. Som un destí, com deia, el segon destí més important d'Europa, amb 3 parcs, amb 10 hotels i continuarem creixent per fer que PortAventura continuï siguent un dels líders europeus de l'entreteniment.
A més dels 100 milions de visitants que hi han passat, s'han invertit 1.800 milions d'euros al complex en tota la seva història. Aquests dies es treballa al parc per reobrir el dia 1 de març i entre les novetats que es trobaran els visitants, a més d'una nova capa de pintura al Dragon Can, hi haurà una nova sintonia musical per commemorar els 30 anys. No hi ha notícies de més inversions ni tampoc de l'esperada obertura de tot l'any a curt termini.
Passen 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'has fixat porta. En tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. Catalunya migdia.
Sabíeu que Ronald Reagan demanava consell a un astròleg? O us heu plantejat mai si les recomanacions dels influencers són publicitat? Doncs si llegiu Pitya Dixit, el nou còmic de la il·lustradora sueca multivendes Liv Strömquist, descobrireu els perills que comporten aquests oracles poc fiables, Valeria Obereda.
Plantejat com un llibre d'autoajuda contra l'autoajuda, l'autora ha explicat a Catalunya Ràdio per què acabem creient el que ens diuen a les xarxes.
I establim una relació d'intimitat, no? A les xarxes ens fa la sensació que aquesta gent que seguim des de fa temps, doncs són com si els nostres amics, no? I tenim una relació íntima i, per tant, cada consell que ens donin doncs els escoltarem més que un desconegut. I quan et diuen, doncs mira, m'he pres un suplement que m'ha anat molt bé i aquí tinc un codi de descompte. I aquell consell te'l prens des d'una relació de confiança i d'intimitat.
Això quan en realitat el que tenim al davant és només un gran negoci.
El problema és quan es converteix en una indústria capitalista, com és el cas. Llavors l'objectiu no és tant ajudar la gent a ser millor, sinó senzillament fer diners i anar expandint-se com qualsevol indústria. Mai és prou. Sempre hi haurà una nova dieta, un nou llibre d'autoajuda, un nou mètode, i estiguis constantment buscant la vida perfecta.
Liv Strömquist, a través de l'humor, va desmuntant tots els oracles i consells i només es queda amb el que li dona sovint la seva mare. Surt al carrer i vés a caminar. Pitya Dixit l'ha publicat Finestres en català i Reservoir Books en castellà.
La Fundació Fotocollectània de Barcelona obre demà al públic l'exposició Ramon Masats, el fotògraf silenciós, un homenatge a un dels creadors més influents de la generació espanyola dels anys 60. La mostra, de 140 fotografies, inclou imatges inèdites i còpies originals revisades per l'autor abans de morir l'any passat. Barcelona, Montse Mas.
L'exposició mostra la primera època de Masats com a fotògraf, amb troballes úniques que destilen humanitat, ironia i radicalitat a l'hora de jugar amb els tòpics de la cultura de postguerra. Pepe Fondamora és el seu comissari.
L'exposició abarca des del 53 fins al 65 i és l'època en la que aconsegueix ser professional. Jo he tingut la sort de poder revisar tots els negatius que hi va mirar i revisar. Sí que hem trobat algunes troballes absolutament úniques, com Sant Fermines, que ensenyem per primera vegada les còpies d'època d'aquest llibre mític, o de Rambles, que ha aparegut una sèrie preciosa de 15 còpies d'època.
La filla del fotògraf, Sònia Massats, ha agraït aquest homenatge al seu pare i ha destacat la modernitat del seu treball.
És la primera exposició que se hace después de haber fallecido él en España y es la primera exposición importante que se hace en Cataluña. Hombre, yo creo que le dio una vuelta de tuerca, un punto de vista mucho más moderno.
La mostra, que es pot visitar a Fotocollectània fins al 25 de maig, també presenta altres sèries icòniques de Massats, com la dedicada a la boxa, el fotollibre Neutral Corner.
Sant Antoni Gloria. A Mallorca, avui i demà, se celebra una de les festes més populars, Sant Antoni. La majoria de pobles de l'illa s'omplen de dimonis, s'encenen foguerons i es canten gloses. Els joves esperen tot l'any que arribi aquest dia. Artà, Arnau Maimó.
Cada poble té les seves tradicions, però a tot arreu els grans protagonistes són els dimonis. Són com estrelles del futbol. El municipi d'Artà ha estat els més matiners en sortir al carrer, a ballar i cantar amb els més joves. Ah, Aquí els anys es compten de Sant Antoni a Sant Antoni, una festa d'arrel pagesa i religiosa que s'ha convertit en la més multitudinària.
A part d'un sentiment, també era una manera de reivindicar la cultura del poble, les cançons i el ball d'aquí d'Artà.
I clar, nins ja de ben petits, és que ni poden dormir, com que ja avui vés no se pot dormir. És una emoció, és una emoció. Sí.
Jo ara fins l'any que ve no torno aquest sentiment, no el torno a tenir.
La revetlla avui serà llarga a pobles com Manacor i Sa Pobla. Dimonis, foguerons per torrar carn, passacarrers, correfocs, litúrgia i gloses amb ximbombes. Sant Antoni, patró dels animals, se celebra arreu dels Països Catalans. A Catalunya aquest cap de setmana hi ha programades cavalgades dels Tres Tombs a diferents poblacions.
Vaig néixer filla.
La comèdia musical Barcelona 24 Hores arriba al Teatre Gaudí després de la seva exitosa gira que l'ha portat a Madrid i a l'Argentina. La nova versió compta amb una nova imatge i amb més novetats, Marta Vives.
Que el Teatre Gaudí recuperi Barcelona 24 Hores, la comèdia musical en català dirigida per Marc Flynn i escrita per Pau Barberà, és una bona notícia, perquè la història segueix la vida de quatre joves al llarg d'un dia a la capital catalana, perquè parla de qüestions fàcilment identificables, tal i com ens ha explicat Didac Flores, actor i director musical.
La típica gent que busquem pis, que busca feina, que busca doncs aquelles sensacions que busquem quan som joves, no? Que és enamorar-nos, desenamorar-nos, tot això, no?
En el seu moment, amb aquesta obra, el Teatre Gaudí va aconseguir que molts joves descobrissin el teatre musical. Després del reconeixement i de la gira, tornen ara amb el repartiment original, però amb alguna novetat.
No es fan reestructuracions d'empresa per culpa del Covid, ni ningú està a ERTE a dia d'avui. Llavors, això s'ha hagut de reestructurar i actualitzar. Però la música, l'essència de les cançons, sonen igual que el 2020.
Barcelona 24 Hores s'estrena avui i es podrà veure fins al 23 de febrer.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme, un dia més, per Lamine Yamal.
Que va liderar la nova golejada del Barça i a la nit davant el Betis.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça en moda piconadora va passar per sobre del Betis i es va classificar per als quarts de final de la Copa, fent gaudir els 46.000 aficionats que van pujar fins al Lluís Companys. Després del 2-5 al Madrid a la Supercopa, el Barça, Ramon Salmurri, que no es va relaxar ni un moment.
No, golejada en tota regla del Barça, ja no només pel marcador 5-1, sinó també per com va anar el partit. Domini de dalt a baix, blaugrana, amb gols de Lamine, de Gavi, de Koundé, Rafinha i Ferran. Flick va sorprendre amb la suplència Lewandowski situant Dani Olmo de fals davanter centre. I el cert és que l'invent va funcionar. Velocitat de pilota i mobilitat.
Dani Olmo sap jugar perfectament de nou, així ho ha fet a la selecció espanyola. He parlat amb ell, n'hem parlat. Lewandowski no era una opció per avui i, per tant, volíem que es recuperés. I el pla, doncs, ha sortit bé.
Hansi Flick va deixar alguns missatges a l'11. Ansu Fati, per exemple, no va entrar ni a la convocatòria per tercer partit consecutiu. Araujo va ser titular i capità. Frenkie de Jong va donar descans a Casador, per davant d'Eric Garcia. I l'equip va exhibir la fam que el va caracteritzar a la Supercopa i a l'inici de la temporada, però que havia quedat enrere en alguns trams de temporada. Pau Cobercí.
Y transmitir a la afición el buen juego que dimos en la Supercopa. Teníamos que ganar hoy, era una eliminatoria, y lo hemos hecho y hemos jugado muy bien.
El gol de l'honor del Betis va ser obra de Vitor Roque, de penal. 7 gols aquesta temporada del davanter brasiler propietat del Barça.
Muy especial, donde he jugado aquí 6 meses y hoy estoy aquí con las colores del Betis. Muy, muy contento por estar marcando más un gol con la camiseta del Betis.
Així, l'havia buscat per dalt, per baix, a la dreta, a l'esquerra, amb fora de joc, sense fora de joc, d'abans, de després, el cinquè del Barça, per coronar una actuació absolutament fabulosa.
El nom de la nit, sens dubte, és el de Lamine Yamal, que segueix fent gaudir els culers i tots els aficionats al futbol. Ahir, Salmurri va firmar una nova exhibició.
Exhibició de Lamine, en majúscules. Un gol, dues assistències, 5 driblings i 7 recuperacions. Però compte, el millor de tot va ser l'aplom que va mostrar, la confiança en si mateix, la certesa que transmetien que si rebia la pilota seria verinós. Aquesta aura es va escampar per tot l'estadi, des dels companys, passant pel rival i pel públic. Va ser el partit més rodó, segurament, de Lamine Yamal, on va deixar detalls de Neymar i de Messi. I, de fet, a la zona mixta, els companys, com Gavi, ja anaven per aquí.
Claro que puede marcar una época, pero al final es... Yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él. Igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así. Muy poca o ninguna vez haya visto tan joven, con 17 años, un jugador como juega Lamine. Pero él tiene que seguir así, ¿no? Queremos ganar muchos títulos, él también, y tiene que seguir así la mentalidad que tenemos.
De fet, fins i tot Neymar va respondre un post a Instagram de Lamine i Neymar va respondre: estàs molt brasiler.
I ahir també es van classificar pels quarts de final de la Copa l'Atlètic de Madrid, el Leganés i el Getafe. I de la resta de la jornada que es disputa avui, destaca el Madrid-Celta, partit al qual els blancs arriben després de la decepció de la Supercopa i el repàs del Barça, Pau Ros.
El Madrid buscarà treure's de sobre les males sensacions al Clàssic en el retorn de l'equip al Bernabéu després de la desfeta blanca. Al davant, un Celta que és dotzè a la Lliga i que ve d'eliminar el Racing de Santander per la mínima. L'entrenador madridista Carlo Ancelotti ha reclamat compromís col·lectiu de l'equip en un partit on ha d'haver-hi una reacció.
Un mal partido hecho, que nos ha dolido mucho, pero no hundidos. Queremos reaccionar, creo que viene bien este partido contra un rival que juega bien, que ojalá salga bien, que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día.
A part del Madrid-Celta, avui tenim dos partits més de Copa. L'Atlètic Club rebrà l'Osasuna setmana més i el Rayo Vallecano visitarà Anoeta per jugar contra la Real Societat. Tots dos partits a 7:45.
I si mirem cap a la Lliga, l'Espanyol rep demà el Valladolid en un nou partit vital per als blanquiblaus, però ho fa amb un ull posat als despatxos, perquè som a l'equador del mercat d'hivern i les primeres sortides, Sergi Andreu, estan a punt de caure.
Doncs sí, la primera, la del neerlandès Nagy Junubar. Té les hores comptades a l'Espanyol. Fitxatge absolutament fallit. Va arribar a l'estiu, ha jugat dues estones a la Lliga, gairebé 30 minuts en total en dos partits. Se'n torna a l'Àjax, tot i que acabarà traspassat al Twente. També marxarà Irving Cardona. El davanter francès ha tingut més presència, però tampoc ha rendit com s'esperava. Marxarà el Saint-Étienne. A tot això cal alliberar sessions per poder inscriure, encara no ho està, Roberto Fernández, el davanter que ha arribat cedit pel Braga. No seran els únics moviments, s'espera també alguna altra arribada, al marge de les que ja s'han fet, la del mateix Roberto Fernández i Pablo Ramón. A tot això, demà l'Espanyol no pot fallar davant del Valladolid, penúltim classificat en un partit que el club ha tornat a promocionar de forma especial per poder omplir l'estadi. L'Espanyol regala 30 entrades a cada club català que vulgui anar demà al partit, en col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol.
Farem una pausa y después...
Entonces, a mí no me gusta sobrevivir, me gusta crecer. Y me gusta ver que estamos yendo a más. Y que como equipo...
Entre altres coses, parlarem de la remuntada que necessita fer avui l'Uni Girona a l'Eurocup.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit, després de Polònia.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplicat.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I moment per anar fins al Dakar. El motorista Daniel Sanders és el virtual guanyador del Dakar d'aquest any i el seu company d'equip, Edgar Canet, té pràcticament assegurada la victòria Rally 2 i els cotxes, el saudita, el Rai, és qui més ben col·locat està per guanyar el trofeu del Tuareg, Damià Aguilar.
Havia de ser l'etapa reina de la segona setmana i ho ha estat a mitges perquè per les motos l'han retallat un 50% per evitar pilots perduts a les dunes amb la posta de sol. Al matí la boira impedia els helicòpters enlairar-se i han començat ben tard. A Rally GP, Tosha Sharaina ha retallat més de 7 minuts a Daniel Sanders, però l'australià manté 9 minuts de coixí a falta de 60 quilòmetres de demà. A Rally 2, Edgar Canet ha controlat sempre els rivals i acaba l'etapa 11 i penúltima amb 35 minuts sobre Tobias Ebster, a punt d'acabar el seu primer Dakar.
Molt motivat. La veritat és que ara venia pensant mentre veníem cap aquí al campament i dic, hòstia, que demà acabaré, si tot va bé, acabaré el primer Dakar. O sigui que molt content. Si m'arriben el primer dia, que avui arribaria aquí, que demà queden 60 quilòmetres, si aniria 8 de la General, primer Rally 2, la veritat és que no m'ho creuria i estic molt content.
En cotxes, l'etapa sí que s'ha disputat sencera i el saudita el Raji ha recuperat provisionalmente el lideratge amb 6 minuts sobre Henk Lategan, company de Toyota. Etapa per Ekström, amb Ford, Nani Roma, el seu company, ha trencat el cotxe per segona vegada, però demà acabarà.
Ahir, nova victòria del Barça a l'Eurolliga i un triomf de prestigi contra el vigent campió, el Panathinaikos, per 82-73. Bona jornada també per al Joventut de Badalona, que manté opcions de classificar-se per als play-offs després de guanyar la pista del Gran Canària ahir també per 77-83. I avui el focus, ho dèiem abans, el té l'Uni Girona, també l'Eurocup. Rep el Peig hongarès en la tornada dels vuitens de final en què Xevi Soler han de remuntar i una remuntada considerable de 12 punts.
Sí, 12 punts poden semblar un número insignificant, però és molt gran tenint en compte els partits que s'han jugat entre els dos equips. Dos equips molt igualats i on el Peig va fer valer a l'anada la seva força interior, sobretot amb un nom propi, el de l'exjugadora de l'Uni Girona, Yule Reisingerova. I l'únic que hi arriba amb problemes. Si hem de fer cas de les paraules de Roberto Íñiguez, sense la pivot Vivi Pierluís, que era una de les anti-Reisingerovas, i amb l'equip molt tocat, 8 o 7 jugadores sèniors podran jugar aquesta tarda aquest partit a partir de 7:45, i això fa que el tècnic gironí Íñiguez cregui que l'empresa és més que difícil.
Però lo vamos a intentar. No sé si vamos a tener 8 jugadoras seniors del equipo, igual 7. Al final el grupo hace que creas en ellas, por lo que desprenden, por el trabajo, porque siguen unidas, porque creo que están luchando desde septiembre al límite.
I encara un punt més, la penya que ha fitxat fins a final de temporada l'escorta als Estats Units d'Alicia Washington, formada a les prestigioses universitats de Florida i Clemson, arriba procedent de l'Euskotren Brask de la Lliga Femenina. Avui també és dia de Champions en hoquei patins. Comença la segona volta de la fase de grups i en aquesta sisena jornada torna a destacar Montserraia, un duel català.
El Noia-Barça, 8:45 del vespre. Els blaugrana sumen 7 punts i són al quart lloc de la classificació, l'últim que permet accedir als quarts de final. Els de Sant Sadurní són segons amb 10 punts a només un del líder, el Barcelos portuguès. Just la setmana passada el Barça va superar el Noia Palau per 6-1, però l'Ateneu és inexpugnable aquesta temporada en Champions. Sentim com ho afronten els dos tècnics, David Cáceres del Barça i Carlos Cortijo del Noia.
Anem a la seva pista a intentar tornar a guanyar perquè ens posaríem una situació molt tranquil·la a la classificació i acabem començant una mica malament amb aquesta competició i a poc anem trobant el nostre moment.
La realitat és que els dos únics partits que no hem sigut capaços de competir fins al final han sigut contra el Barça i en la Champions. Per tant, és un reto increïble aquí davant de la nostra afició.
Al mateix grup trobem el Reus, tercer classificat amb 9 punts, que avui jugarà a la pista del Porto, cinquè. Els del Baix Camp volen tornar a superar el Porto com van fer la setmana passada. Sentim el jugador del Reus, Maxi Oruster.
Serà un lindo partido de jugar, tratar de igualar la intensidad, la agresividad y bueno, infieles a nuestro juego, que es lo que nos está trayendo hasta aquí.
El partit Porto-Reus també juga a 8:45. Recordem que hi ha dos grups a la Champions masculina d'hoquei patins i que els quatre millors de cada grup passen a quarts.
El Barça de Futbol Sala esgota els dies abans de la Supercopa d'Espanya preparant aquesta Final Four amb el flamant millor jugador del món, perquè finalment el guardó del millor del 2024 va anar cap al brasiler Diego Pau.
El jugador del Barça ha guanyat el premi Futsal Planet, l'equivalent a la pilota d'or al Futbol Sala. Diego també havia guanyat recentment el premi Mundo do Futsal al millor del món, després de proclamar-se campió del món amb el Brasil, MVP del Mundial i campió de Copa amb el Barça. Així ho valora el vestidor. Sentim Tino Pérez, Sergio Lozano y Sergio González.
Creo que es un jugador muy diferencial, creo que es un jugador especial, no creo que haya alguien parecido. Percibo que no ha sido reconocido públicamente como el jugador que es, ¿no? Es un jugador que juega casi todos los partidos, que se lesiona poco, con lo cual es súper eficaz, tiene un rendimiento muy, muy alto.
Es algo que se ha merecido, tenemos mucha suerte. Tener siempre a los mejores, eso te da un plus, y contento de que estos premios recaigan sobre el equipo del Barça.
Es al millor, pot desequilibrar el partit en qualsevol moment, i el que crec que encara és més important és que ens fa jugar la resta, ¿no?
Diego acaba contracte a final de temporada i el Barça ja busca reforços en cas que no renovi. Un dels últims títols que podria guanyar el Carioca com a culer és la Supercopa d'Espanya, que es disputa aquest cap de setmana.
I al Mundial d'handbol avui debuta Espanya, una selecció espanyola dirigida per Jordi Rivera i molt rejuvenida i renovada, que amb 8 catalans, Marta García té com a primer rival Xile.
A priori és el més assequible del grup, ja que també s'enfrontaran amb el Japó dissabte i amb Suècia el pròxim dilluns. Els nòrdics són precisament el rival més complicat per historial i tradició, i juntament amb els asiàtics i els espanyols haurien d'aconseguir les 3 places de la main round. Començar per Xile és positiu per al vallesà Ferran Soler, que ha entrat en la convocatòria per la lesió del blaugrana Aleix Gómez, i ho argumenta així.
És millor en aquest ordre potser ascendent on tenim Xile, Japó i després a Suècia, per anar mica a mica. També al final l'equip doncs és molt jove i jo crec que serà una bona forma d'entrar en la dinàmica de competició i que aprofitin també aquests partits per guanyar confiança mica a mica.
El partit contra Xile és a les 6 en Oslo, una de les seus, i per cert que s'ha sortejat la Copa d'Espanya d'handbol, que disputen els 4 millors equips de la primera volta de la Lliga. I aquestes són les semifinals, Bidasoa, Barça i Torrelavega Granollers. La competició se disputa en Lanzarote el 8 i 9 de febrer.
I demà comença l'estació de Baqueira Beret la primera prova del World Free Tour de Snowboard, que reunirà Isaac Vilalta els millors freeriders del món fins diumenge.
Una prova que arriba amb alguns canvis organitzatius d'última hora, ja que per culpa del fort vent s'ha canviat l'emplaçament previst inicialment. La nova ubicació és a l'altre extrem de la vall, en una zona de Viella coneguda com La Bamba. Un dels grans al·licients per al públic local serà veure en acció el rider aranès Abel Moga, un dels millors del món i que buscarà el seu segon podi en aquesta prova.
Jo tinc moltes ganes de poder córrer i agrair sobretot l'oportunitat de poder estar aquí una altra vegada. La veritat que també vull agrair a la federació tant la catalana com l'espanyola pel camí que estem obrint amb el tema del freeride. Jo crec que per poder tenir esportistes de qualitat i poder seguir lluitant i que els júniors arribin a formar-se, necessitem una bona estructura, que és el que està, passant.
La zona de La Bamba és coneguda pel seu terreny tècnic, amb un desnivell mitjà del 40%, amb rampes màximes del 53%.
I precisament una de les participants en aquesta competició, que a més és una de les favorites per endur-se el títol mundial, és la snowboarder del Muster, Núria Castan. Carles Vila.
Castan va aconseguir la passada temporada el subcampionat del món, amb el que va ser la seva millor actuació al Tour. Ara podrà gaudir d'un cert avantatge per començar la temporada a casa.
Estic super contenta de començar la temporada, que millor que a casa, al meu país, i és una bona forma de representar i de donar visibilitat a les muntanyes d'aquí, que també hi ha molt de freeride i poden haver cares de muntanya molt interessants. I la veritat és que amb moltes ganes d'arrencar, crec que he fet una bona pretemporada i crec que estic mentalment i físicament bastant més preparada que potser considero que la temporada anterior.
A més de Baqueira, hi ha 5 proves més confirmades al calendari d'aquest Tour, la següent el dia 27 de gener a França.
I com sempre amb la Marta, repassem la resta de l'actualitat del dia. Comencem per l'Open d'Austràlia de tenis.
Avui s'han classificat per a la segona ronda l'australià Demin Yaur, l'estatunitenc Friso, el vigent campió del torneig, l'italià Sinner. En el quadre femení també classificacions per a la segona ronda de la polonesa Swiatek, l'estatunitenca Navarro o la russa Kasatkina, entre d'altres. La tenista de Begur, Paula Badosa, disputarà ja demà partit de tercera ronda contra la ucraïnesa Marta Kostiuk.
Un apunt de natació.
Perquè la Worlds Aquatics ha designat la nadadora sueca Sara Sjöström i el francès Léon Marchand com a millors de l'any. En el 2024, Sjöström va guanyar 2 ors olímpics en els Jocs de París, mentre que Marchand en va aconseguir 4. I, per cert, seguim en l'aigua perquè en waterpolo la selecció espanyola femenina juga contra Hongria el tercer partit de la Copa del Món ja en l'últim quart, 11-13, una baix, per tant, Espanya.
Un apunt de l'NBA.
Esta matinada els Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández han perdut de manera contundent en la pista dels Clippers de Los Angeles, 126-67, molts rècords negatius. Estos 59 punts de diferència són la derrota més contundent de la franquícia, la més gran de la temporada en l'NBA, i els 67 punts suposen l'anotació més baixa d'un equip també esta temporada.
I un apunt solidari.
Recordeu que avui se disputa el partit per recaptar fons per la investigació per l'ELA que reuneix esta vesprada a partir de les 5 un grup d'exjugadors de futbol, artistes, influencers, youtubers, tot això en el camp de l'Hospitalet amb l'objectiu de recaptar fons com ja va passar amb el Barça City de fa uns mesos. El 50% de la recaptació anarà a la Fundació Catalana de la Miquel Valls i l'altra meitat ho rebrà la Fundació de la 2.
Fins aquí la informació esportiva aquesta tarda a partir de les 7. Més esports al tot costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.